A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Molt bones i benvinguts a Converses amb Jove Cambra, el teu podcast sobre emprenedoria i sobre joventut. Avui estem en un capítol molt especial, un capítol únic, perquè és el darrer capítol de la temporada de Converses amb Jove Cambra. Jo sóc l'Àlex Riba, president de la Jove Cambra de Tarragona, i avui, com cada capítol, o quasi cada capítol, m'acompanya el Raül Gil.
Hola, Àlex, hola.
Oh. Estem tristos. Oh. Hola, Àlex, què tal?
Pues molt bé, tristos, però per una altra banda, no? Pues, contents de com ha anat el podcast i dels convidats que hem tingut avui. Avui, perdona, no, la temporada.
aquesta temporada.
Són les 9 del matí, no m'he pres el cafè i encara estic una miqueta adormilat. Però bueno, si vols, Raül, fem un repàs de les persones que han passat per aquí per l'estudi de Ràdio Ciutat de Tarragona per ser entrevistats aquí en el nostre podcast.
Hem tingut convidats de tot tipus. O sigui, jo estic molt content perquè hem vist que hi ha una gran xarxa emprenedora aquí a Tarragona. Bé, tots els convidats eren de la província de Tarragona, la majoria de la comarca d'aquí del Tarragonès, i molts d'ells ubicats a Tarragona, i han sigut molt diversos, de temàtica molt diversa. És a dir, hem tingut des de doncs, empresaris que tenen la seva pròpia empresa de per exemple, d'assessoria o del que sigui, i fins a la vessant més artística. Hem tingut, recordo doncs, el primer programa, primer vam parlar una miqueta de què era Jove Cambra, perquè us situéssiu, com nosaltres podem ajudar els emprenedors o aquelles persones que no són emprenedores pròpiament de l'àmbit empresarial, però sí emprenedores en el sentit que els agrada fer coses, no? Els agrada emprendre projectes. En el segon programa ens van tenir el Quim Rosas, dels restaurants de Cube. Després vam tenir el president mundial de la Jove Cambra Internacional i a la vicepresidenta mundial, que ells doncs, també són emprenedors, tenen les seves pròpies empreses de caire internacional. Després vam tenir la Georgina. La Georgina Matamoros és la presidenta actual de la Jove Cambra de Tarragona, però a més també...
De Catalunya.
De Catalunya, perdó.
Presidenta nacional.
Jo tampoc m'he pres el cafè. Que també té la seva pròpia empresa. Vam tenir el Marcus Pacar, que ens va parlar una mica de criptomonedes i de prosocialitzar. Després explicarem què és, pels qui no hagueu sentit el seu programa. Després vam tenir presidències locals d'aquí, darrere del territori. Després van tenir el director de Ràdio Ciutat Tarragona, el Quim Espinosa. Després van tenir doncs, un company, el David Sorinyà, que té la seva pròpia consultoria estratègica. La Mireia González, que doncs, va emprendre en el sector del turisme rural i de la floristeria. L'Òscar Miró, en el sector de la producció audiovisual. El Moja Quats, que fa cuina d'autor i a més projectes solidaris. La Demonera, que és professora de dansa, cantant, DJ... I, per últim, el Sebas Ospin, en aquest últim programa, doncs, que ell és poeta i locutor de ràdio.
Sí, sí, aquí tothom és emprenedor, menys tu i jo, eh?
Bueno, ho som a la nostra manera, no? Emprenem projectes aquí, liderant la Jove Cambra i la de coses que estem organitzant aquí, no? Que si bé no són empreses pròpiament, són grans projectes que tenen molta repercussió. Jo estic content.
Estic amb tu. Doncs ara, si et sembla, Raül, anem a fer un repàs una miqueta més acurat de cada convidat i de les coses que vam aprendre. Potser no podem entrar en molta matèria perquè si no ens tiraríem aquí una hora de podcast, però sí que és cert que potser podríem repassar els aspectes més importants amb els quals ens quedem de cadascun dels nostres convidats. Llavors, per exemple, en el segon capítol que va venir el Quim Rosas, que ell és el propietari de 4 restaurants aquí a Tarragona, dels restaurants de la franquícia The Cube, i que a més... És curiós perquè ell va començar a tenir èxit en el món de la restauració durant la pandèmia. És a dir, mentre molts restaurants estaven tancant, estaven abaixant persianes, ell n'estava obrint. Mm-hmm. És curiós, no?, aquest cas. I doncs amb ell doncs, vam aprendre coses com que, per exemple, un no s'ha de posar límits, sinó que ha de ser ambiciós, no?, i anar a buscar els objectius que es proposa. I precisament també doncs, ens va ensenyar aquesta forma d'esforçar-nos, no?, per aconseguir allò que volem. No sé tu què en penses.
Sí, perquè a més, vull dir, ell va ser un gran exemple en el sentit que va venir des de Venezuela cap aquí amb res. És a dir, només tenia com 200 euros a la butxaca que li van donar per comprar-se un mòbil, i amb el mòbil començar a buscar feina i fer coses, i a partir d'aquí, començant des de res, ha arribat a tenir aquests 4 restaurants que, com bé dius, ho va fer en un moment difícil, a més a més. Bueno, l'últim l'ha obert recentment, no? Però sí que és veritat que va ser en un moment difícil els dos primers. Llavors, realment, per mi és com un gran exemple de superació, de que no hi ha límits, i dir que pots començar des de zero a fer el que tu vulguis. Només has de tenir les ganes, la constància i treballar dur.
Mm-hmm. A més, amb ell també vam aprendre la part econòmica d'un projecte, no?, que també és molt important, de saber gestionar els diners que es tenen i els que s'han d'aconseguir doncs, a cada mes. I ara, si et sembla, Raül, passem ja al següent. És que pràcticament no tenim temps. Anem amb el tercer capítol, que va venir el president mundial, l'Argenis Angulo, i la Nele Bismans, que era la vicepresidenta mundial.
Sí, ells bueno, ho eren l'any passat, no? Tenen empreses de caire internacional. La Nele és més al sector dels negocis, de consultoria, però l'Argenis és més... ell és un locutor, però també és coach, no? És speaker, i fa doncs aquests discursos motivacionals, i aquí ens en va fer un que, si no heu escoltat el seu programa, us el recomano totalment. A més, va ser aquest l'únic programa que hem fet en vídeo, per tant el podeu trobar també al YouTube, i és molt interessant. Ell ens va dir que no ens hem de quedar quiets perquè passin les coses, que hem d'anar a per elles, hem de fer-les, i que de vegades doncs, la vida ens dona sorpreses, no? Com que ell, per exemple, doncs, un dia a casa seva per la tele va veure el president mundial de la JCI i va dir, què és això? I al final ha acabat sent ell el president mundial de la JCI, no? D'una organització que, recordem, està en més de 100 països, té més de 200.000 membres a tot el món. I llavors, doncs és una cosa molt gran, no?, arribar a ser aquest president. Per tant, doncs, que qualsevol que ens proposem alguna cosa així, doncs, ho podem arribar a aconseguir.
La de voltes que dona la vida, eh? I, a més, jo he de dir que l'Argenis segurament és la persona més inspiradora que ha passat per aquí, pel nostre podcast. O sigui que els que no hagueu escoltat el capítol, que sabíeu que és l'episodi número 3 i que esteu convidadíssims a escoltar-lo.
Després, en el número 4, vam tenir també una persona molt inspiradora, que és la Georgina. La Georgina és l'actual presidenta de la JCI Catalunya d'aquest 2023. Ella té molta energia, o sigui, no para.
És
no
espectacular,
para
sí, sí.
Ens va explicar que ja des de petita anava amb talons per casa i es passejava i manava i deia que ella volia ser jefa, saps? Volia ser
la
cap de la seva pròpia empresa. I ho ha aconseguit, ho ha aconseguit. Ara, després d'haver fet un munt de projectes internacionals, ella ha treballat, doncs, bueno, ha viscut a l'Àsia, durant 2 anys va estar vivint a Taiwan, també va estar vivint a Alemanya, on va estudiar, i ha fet projectes internacionals també amb Llatinoamèrica, amb l'Àsia, amb Europa, i al final doncs, ha acabat obrint la seva pròpia agència de màrqueting, que just aquesta, fa uns dies, no dic aquesta setmana perquè quan es publiqui el programa no sé quan serà, però fa uns dies han complert 6 anys d'aquesta agència de màrqueting, que a més doncs, també és una agència que fa projectes arreu del territori. I bé, doncs és un gran exemple ella doncs, de diversificació, d'anar emprenent projectes cap aquí, cap allà, del que sigui, del que vingui, i de més d'aquesta energia que la caracteritza.
Mm-hmm. I de màrqueting passem a criptomonedes, perquè després de la Georgina va venir als estudis el Marcus Packard, que bueno, és un expert en criptomonedes. De fet, segurament hagi estat l'entrevista més periodística que hem fet aquí. Mm-hmm. I a més no estaves tu, Raül, per tant tenia rienda suelta de parlar, de fer preguntes més de caire periodístic. I també ens va parlar de ProSocialize, que és una fundació que té ell, d'ajuda mútua. A grans trets és això, és ajuda mútua. Com els veïns d'una ciutat o d'un barri poden ajudar-se mútuament, sortint una miqueta d'aquest sistema, no sé si capitalista, però sí, podríem dir que sí.
Sí, ens va ensenyar una altra manera de viure, no? Que a vegades doncs, tenim entès que, bueno, com que hem de treballar i volem comprar-nos el nostre pis i hem de fer una hipoteca i bla, 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 doncs estem ficats en aquesta roda, no? Però ell ens va ensenyar que, no, tot i viure en aquest món, hi ha altres maneres. no? Aquesta de compartir, no? De dir, doncs mira, jo sóc expert en aquest tema, tu ets en aquest altre, doncs va, intercanviem coses.
Mm-hmm. De fet, és una filosofia també una miqueta rotària, eh? De fet, Marcus, quan va venir aquí als estudis, era el president de Rotary de Reus, o sigui que també va fer gala d'aquest sentiment rotari. I en el següent podcast, doncs vam entrevistar a tres personetes molt especials, que són els presidents locals de Reus, de Lleida, de Terres de l'Ebre, que ens van explicar una miqueta per què es van enamorar de la Jove Cambra, quin era el seu objectiu com a presidents locals enguany, com s'havien trobat l'entitat, no? Que ens donessin una miqueta la seva visió de la Jove Cambra.
Va ser molt xulo, no?, perquè cadascú parlava una mica de... Al final, la Jove Cambra és això, no?, impactar dintre del territori de la comunitat, i llavors ells ens van parlar de com es comporta el jovent dintre dels diferents territoris de Catalunya, que és molt interessant perquè, doncs, al final es comporten de maneres diferents i no és el mateix les necessitats d'una persona a Terres de l'Ebre d'una persona a Lleida, no?
Mm-hmm. I ja passant al següent capítol, doncs vam parlar amb Quim Espinosa, que és el propietari de Ràdio Ciutat de Tarragona. Mm-hmm. Això va ser així perquè havíem de fer un especial pel Dia de la Ràdio i doncs vam decidir que quin millor exemple que el propietari d'aquesta marca. No?
Exacte.
Explica'ns una miqueta, Raül, què és el que vam aprendre amb ell.
Home, ell ens va explicar que des de petit ja es posava amb un micròfon i ja es posava a fer ràdio, com si diguéssim, no? I per tant, doncs, era el seu somni. I que no es va rendir mai, igual que d'altres que hem vist, altres emprenedors, ell no es va rendir mai fins que ho ha aconseguit, i mira, èxit total.
Mm-hmm. De fet, una de les coses que amb les quals jo em quedo d'aquella entrevista és que el fracàs forma part de l'èxit, no? Sabem que aquí a Espanya la cultura del fracàs no es porta massa, no? És a dir, aquí un fracàs és com una cosa superdolenta, però altres països, com per exemple Estats Units, doncs no és una cosa tan dolenta, al contrari, no? Diguem-ne que el fracàs forma part del camí cap a l'èxit. I amb ell ho vam aprendre molt bé perquè, si no vaig equivocat, va obrir o va comandar una ràdio quan era molt jove, no sé si quan tenia 18 anys o una cosa així, va fracassar, però ara fixa't que té aquesta marca, no? Que és una marca potent aquí a la ciutat.
Exacte, i va fer un pas enrere, va dir, d'acord, no ho estic fent bé, això no funciona, bla, 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 faig un pas enrere, torno a començar des de zero, què necessito, com ho puc fer bé? Doncs d'aquesta altra manera, doncs anem a per això, pam.
Mm-hmm. Correcte.
I aquí ho tenim.
Correcte.
Després, bueno, van tenir el David Sorinyà, que és un emprenedor d'aquí del territori també. Ell ha treballat en diferents coses, com posicionament web, màrqueting, també és formador. I ara, doncs, més recentment va fundar una consultoria estratègica junt amb un altre company, en què ofereixen consultoria a les empreses sobre com ho han de fer, doncs, per exemple, per créixer, o com ho han de fer per obrir un departament d'exportació, o com ho han de fer per treballar bé, com si diguéssim, no? Llavors assessoren a les empreses. Es complementen molt bé perquè un sap molt de temes més econòmics i l'altre de temes més empresarials, no? Llavors així es complementen. I ell ens va ensenyar, doncs, que les oportunitats no venen, que s'han d'anar a buscar, perquè ell no s'ha rendit mai, no? Ha anat emprenent diferents projectes, veient quines són les necessitats, què fa falta, doncs vaig a per això, o què puc fer jo, no? I barreja tot això i ho va buscar. I ho va buscar i pica pedra fins que troba aquestes oportunitats.
A més, a modo de curiositat, ell va obrir aquesta consultoria amb un altre membre de Jove Cambra.
Sí, tots dos ho són, i la veritat és que quan es van conèixer aquí Jove Cambra es van fer molt amics i van tenir molt clar que volien treballar junts, i és una cosa molt bonica.
Per tant, que sapigueu que Jove Cambra, doncs, també ofereix aquestes possibilitats de trobar socis, no?, o sinergies,
sí.
No només en l'àmbit de Jove Cambra, sinó també en l'àmbit professional.
Aquest networking, que diem.
O fins i tot personal, perquè hi ha moltes parelles que han sorgit dins de Jove Cambra. O sigui,
ui.
O sigui que, però això ja en un altre capítol.
Després vam tenir aquí la Mireia González, que ja ens va ensenyar, no?, doncs que es pot emprendre dintre del món rural. Doncs va tenir una oportunitat i va pensar, a veure, com ho puc fer des d'aquí per treure un rendiment d'això? I va fundar la seva pròpia casa rural, amb excursions en cavall, amb excursions en carro, no? I dintre del món rural, que era un àmbit, doncs, que potser no estava gaire explotat a la zona. A més, ella també, doncs, ha emprès una floristeria, que si bé és un negoci familiar, que ja tenien floristeries, ella en va obrir una altra, que a més li va donar un toc diferent, no? Perquè, doncs, va anar a buscar altres vessants de negoci, especialitzant-se, doncs, en organització de grans esdeveniments. o sigui, floristeria per a grans esdeveniments, vull dir, eh? Llavors, doncs, ha sapigut, no?, ens va ensenyar capgirar aquests conceptes, no?, i anar a buscar les oportunitats. No sé tu com ho vas veure.
Sí, jo crec que anar més enllà, no?, a no quedar-nos a... amb el concepte bàsic d'una floristeria, per exemple, o d'una casa rural, sinó intentar anar més enllà, diferenciar-se de la resta i que aquest sigui el teu valor afegit, no?
Mm-hmm. I després van tenir aquí un emprenedor diferent, no?, que va ser l'Òscar Miró.
Correcte, ell té una empresa de producció audiovisual, de fet podríem considerar-la, bueno, no sé si una startup perquè ja porta més d'un any, però és una empresa de nova creació, sens dubte. I a banda també té un projecte per crear una plataforma de música d'autor. Llavors, doncs, bueno, amb l'Òscar vam aprendre unes quantes, un bon grapat de coses, sobretot doncs, la importància de formar-se, no? Ell fins fa un any va continuar doncs, estudiant. De fet, va graduar-se amb mi, és de la meva promoció. No va fer periodisme, va fer comunicació audiovisual, però sí, a banda, ell també havia fet algun curs de... Ell era tècnic de so, de fet, i ha estat en contínua reinvenció, no?, d'alguna manera. Jo crec que això és el que vam, sobretot, aprendre amb l'Òscar. També, el mateix d'abans, la cultura de l'esforç, de no deixar-ho mai, no? Quan tens un somni, de fet, ell volia dedicar-se a la música, volia dedicar-se al cant, ell volia ser cantant, però, per qüestions del destí, no va poder... i va decidir continuar amb el seu somni, però d'una altra manera, i llavors doncs, dedicar-se a la música, a controlar la música.
Mm-hmm. Ens va ensenyar doncs, que és molt important estar ben format també, mm-hmm, per poder-ho fer bé. I de la producció musical...
Passem a la cuina i a la solidaritat, mm-hmm, perquè vam tenir aquí amb nosaltres el gran xef Moja Quac, de restaurant El Terrat, i també president de Tarracotaula. És que aquest home ja va acumulant càrrecs.
També està dins del Rotary.
També està dins, correcte, és el president electe del Rotary Amistat Hispano-Marroquí, del qual, per cert, formo jo part.
També formo també jo part. Estàs a tot arreu.
Jo també estic a tot arreu, correcte. I bueno, amb ell vam aprendre també aquest toc de diferenciar-se, no? D'haver de ser diferents a la resta, mm-hmm, de no tenir por a emprendre, fins i tot en àmbits que potser resulten difícils d'imaginar, no? Com per exemple la cuina, és a dir, un cuiner pot emprendre? Doncs pues sí, per què no? No? Mm-hmm. I això és una miqueta el que ens va ensenyar el xef Moja.
I a més d'ell, li agrada molt barrejar-ho, no?, amb projectes solidaris o amb projectes que arribin a més gent, amb el Terracotaula, no?, on s'estan recuperant receptes antigues, no? I la veritat és que li està donant un altre caire.
Mm-hmm. Per tant, si us agrada el món de la gastronomia o si voleu emprendre en aquest àmbit o un àmbit semisimilar, doncs escolteu aquest episodi perquè de veritat que amb el Moja Quac aprendreu un munt.
I després també ens ho vam passar molt bé amb l'Ade, perquè, bueno, tu no hi eres en aquest programa, però l'has escoltat.
Ho vaig passar igual.
Ja, així m'agrada. L'Ade també és del sector musical, no?, del sector artístic, però ella, la veritat, és que és una mica diferent que l'Òscar, en el sentit doncs, que ella ha emprès amb molts sectors diferents dintre de la música, no? Ella és professora de dansa, té la seva pròpia escola, l'acadèmia que trobareu al carrer Reading, Adele Dance Art. A més, ella és cantant, també fa alguns bolos, ha estat en diferents grups de música i de rock, és DJ també, i a més és organitzadora d'esdeveniments musicals, ja han estat un munt de festivals. Sempre ha tingut molt clar què és el que li agrada. Ella ens va ensenyar, no?, que des de ben petit li agrada la música, li agrada cantar i li agrada ballar, sobretot. Es va formar, sap la importància de formar-se. A més, des dels 12 anys que ja va començar a donar classes de dansa, o sigui, ella ho portava la sang, això. I ens va ensenyar, sobretot, també que hem de focalitzar l'energia en les coses importants, perquè com que ella doncs, li agradava molt tot el sector de la música i estava anant d'un lloc a l'altre, de vegades doncs, hi sortien idees d'innovar en projectes que potser no tenien futur i deia, no, escolta, m'he de focalitzar en una cosa que m'agradi però que pugui tenir sortida també, no? I que és important focalitzar aquesta energia cap allò que volem fer i que tindrà sortida.
Mm-hmm.
I per últim, a l'últim programa que hem tingut, hem entrevistat el Sebas Ospina, un montblanquí, bueno, és d'origen colombià, però ell és montblanquí arrelat de tota la vida.
Montblanquí en d'adopció, no?
Sí, però com si fos nat, perquè, vull dir, ell
parla amb accent de Montblanc, m'has dit.
Parla amb accent de Montblanc i, a més, va ser fa uns anys escollit Sant Jordi, que allí a Montblanc és un privilegi ser escollit Sant Jordi durant la setmana medieval que fan a Montblanc per representar doncs, al Teatre Sant Jordi. Ens va explicar que bé, si ell és historiador i és professor d'història, a més, doncs, ha anat emprenent en altres projectes, no? De fet, ell també ha fet moltes coses, va ser professor de Zumba també i tal, però a ell el que li agradava realment era el sector artístic, de fet pintar quadres, i llavors és poeta, ha escrit el seu propi llibre de poesies, tot aquello que sembré, que si busqueu a l'Instagram, per exemple, Poesies a mi manera, doncs allà presenta amb dissenys de dibuixos molt, molt bonics que ha fet ell, barrejat amb trossets, estrofes de poesia molt boniques. I a més, també han pres un projecte que potser té més a veure amb el sector LGTBI, però no ho sé, o de tothom, perquè doncs han creat, junt amb una amiga seva, la Míriam, un programa de ràdio que parla només d'Eurovisió, i és com el primer programa de ràdio d'Eurovisió de Catalunya, que es fa a Montblanc i es fa cada dissabte a les 11 del matí, i parlen només d'Eurovisió, repassen coses d'Eurovisió. A més, va ser molt xulo perquè vam fer un especial el dia d'Eurovisió, vam estar retransmetent en directe, jo vaig anar com a convidat, vaig tenir aquest privilegi, i bé, doncs és possible també emprendre en aquests sectors, i ens va demostrar, no?, doncs que també és com un somni complet, i van perseguint aquests somnis creatius que tenia, va dir, jo vull fer això, doncs endavant, per què no? I mira, li va bé.
Sebas Ospina, que el vam tenir aquí en commemoració del Dia de l'Orgull.
Exacte.
Molt bé. Doncs déu-n'hi-do, la d'episodis que hem tingut, la de convidats de diferents àmbits que hem tingut, una gran experiència.
Jo m'ho he passat molt bé, espero que els nostres locutors també, i que haguem après molt també de tota aquesta gent, de tots els projectes que es poden arribar a fer i de l'energia que tenen, que són un exemple.
I si algú no ha escoltat algun d'aquests capítols, doncs ja té deures, eh? S'ha de posar a repassar-los, perquè de veritat que val moltíssim la pena. Molt bé, doncs per part meva, donar les gràcies a Radio Ciutat per deixar-nos aquest espai, i confio que ens veurem també, ens escoltarem l'any vinent.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.